Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Les propostes editorials més interessants del panorama literari són les protagonistes, cada diumenge a 12:45 del migdia, a Accent, amb Roman Jori. Tots els gèneres i els autors de més talent a Accent. Els diumenges a 12:45 del migdia a Ràdio Estel.
Amb el patrocini de la Fundació Abertis i Fundació Bancària La Caixa.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit, a Ràdio Estel.
Voler l'impossible ens cal, i no que mori el desig.
Marià Villan Gómez, Elegies i paisatge, 1948.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Mar endins. 7 dies d'església des de la diòcesi de Terrassa. La carta de navegació.
Déu us guard. El passat dia 9 d'abril, el Papa Francesc ens va obsequiar amb una nova exhortació apostòlica. Gaudete et exultate, alegreu-vos i exulteu, que tracta sobre la crida a la santedat en el món actual. És la seva tercera exhortació apostòlica, després d'Evangelii Gaudium i de Amoris Laetitia, i la ofereix justament en complir 5 anys del seu pontificat. A la introducció, explica que el Senyor ens vol sants i no espera que ens conformem amb una existència mediocre, aigualida, liquada. També avisa que no es tracta d'un tractat exhaustiu sobre la santedat, sinó que el seu objectiu és fer ressonar una vegada més la crida a la perfecció, una crida que s'ha d'encarnar en el context actual, amb els riscos, desafiaments i oportunitats del món d'avui. Dedicaré 2 cartes a aquesta exhortació. En el primer capítol, el Sant Pare subratlla que l'objectiu d'aquesta exhortació és recordar-nos vivament la crida a la santedat que el Senyor ens fa a cadascú de nosaltres, expressada ja a l'Antic Testament. Sigueu sants perquè jo sóc sant. Levític 1:45. I que Jesús expressa com a culminació del sermó de la muntanya. Sigueu, doncs, perfectes com el vostre Pare Celestial és perfecte. Mateu 5:48. També recull la tradició de la història de l'Església i de les noves realitats que sorgiren en el segle XX i que el Concili Vaticà II va subratllar amb força. Lumen Gentium 11 diu: «Emparats amb tants i tan grans mitjans de salvació, tots els fidels de qualsevol estat i condició són cridats pel Senyor, cadascun en el propi camí, a aquella perfecció de santedat amb què el mateix Pare és perfecte». El Papa Francesc segueix l'estela dels seus predecessors i ens ofereix unes pautes concretes per respondre a aquesta crida en el moment present. Remarca la idea que cadascú ha de viure aquest procés pel seu camí, sense desanimar-se en contemplar models que sembla que no es puguin aconseguir. Cada persona ha de trobar el seu propi camí i, amb la gràcia de Déu, fer fructificar els dons que ha rebut, perquè cada ésser humà és únic i irrepetible, estimat per Déu des de tota l'eternitat. Per això cada sant és un projecte del Pare per encarnar i transmetre els diferents aspectes de l'Evangeli a cada temps i a cada lloc. Ara bé, Cal estar atents a allò que el Papa anomena dues falsificacions de la santedat, que podrien desviar-nos. En primer lloc, el gnosticisme i també el pelagianisme, dues formes de falsa seguretat recolzada en la doctrina o en la disciplina, que desemboquen en el narcisisme egocèntric, en les que ni les altres persones ni Nostre Senyor no importen per res. El capítol central és el tercer, en el que assenyala que les benaurances són com el carnet d'identitat del cristià, el camí per arribar a la santedat. És més, diu que la paraula feliç o benaurat és com un sinònim de sant, perquè expressa que la persona que és fidel a Déu i viu la seva paraula aconsegueix en l'entrega d'ell mateix la veritable felicitat. A partir de la benaurança de la misericòrdia, destaca que el gran protocol sobre el que serem jutjats està anunciat en el capítol 25 de Sant Mateu. Vosaltres, quan jo tenia fam, em donàreu menjar. Quan tenia set, em donàreu beure. Quan era foraster, em vàreu acollir. Quan em veiéreu despullat, em vàreu vestir. Quan estava malalt, em vàreu visitar. Quan era a la presó, vinguéreu a veure'm. Es tracta de viure les benaurances i de posar en pràctica les obres de misericòrdia. I això només és possible des d'una relació personal amb Déu que omple tota l'existència. Una cosa que només s'aconsegueix si l'Esperit Sant transforma el nostre cor i ens allibera de l'egoisme i de l'orgull.
Com remem els nostres testimonis? Aquest vespre la nostra conversa és amb Magda Calafell. Ella és professora agregada, en aquests moments jubilada, i el fet de que la conegui i el fet de que avui he pensat que pot ser important parlar amb ella és perquè sempre té un neguit pedagògic i se li nota constantment. El que fa és molts temes que són importants per la vida de l'Església i intenta fer-los al màxim aclaridors i utilitza els mètodes doncs, perquè precisament puguem arribar al fons d'aquells temes que són capitals per la formació dels cristians. Bona nit.
Bona nit, mossèn.
Com estem?
Molt bé, aquí estem.
Quin és el darrer treball que esteu fent amb aquesta voluntat sempre de fer arribar el missatge o del Sant Pare o del Misteri de l'Església de la manera més assequible i profunda?
Doncs bé, aquest estiu vaig preparar unes classes sobre la família. Em va agradar molt perquè vaig poder profunditzar bastant amb la Moris Letizia, amb els sínodes dels bisbes sobre la família que han hagut aquests anys enrere, els 2014-2015, i també vaig poder recuperar documents molt macos de Joan Pau II sobre la família, sobre la sexualitat humana, que és una cosa molt, molt maca, molt important, i també sobre Benet XVI, sobre el que va la doctrina de Benet XVI sobre la família. No? I és veritat que la família té una arrel natural i que, degut a la redenció, aquesta arrel natural ha sigut sobrenaturalitzada en el sacrament, però realment és una cosa molt intrínseca del ser humà. I penso que el ser humà va aparellat a la família. Si la família trontolla, trontolla el ser humà.
Quan vostè es va jubilar, i quin és el record més fort que li queda de tot aquest llarg temps de docència? Com una persona és ferma, rigorosa en la ciència i a la vegada doncs, té aquesta passió educativa i que, en el fons, doncs, té uns valors i unes virtuts que marquen la seva vida i, d'alguna manera, doncs, en don testimoni.
Bé, jo, en principi, sóc professora de química I la meva carrera, jo vaig ser vaig fer llicenciatura en Ciències Químiques per l'Universitat de Barcelona, em vaig doctorar també en la mateixa universitat en l'àrea de la síntesi orgànica, i el meu anhel era una miqueta de, des de la meva adolescència, ser una nova Marie Curie. Això és com una espècie d'il·lusió romàntica que tenia, no? O sigui, la recerca, la investigació. Aleshores, després vaig estar treballant en una àrea de recerca a la indústria i em vaig adonar que, sobretot, la química, que és una assignatura que vol estudiar l'essència de la matèria, anem a uns nivells que, si no s'expliquen bé, resulta que la gent no entén, no?, i els radicalitza. La química és dolenta o la química és omnipotent, no? O sigui, no és una cosa ni l'altra, no? Aleshores, això potser em va fer adonar que tenia que haver-hi una pedagogia. I inclús abans de treballar a la universitat com a professora, vaig estar connectada amb algunes àrees del Col·legi de Químics exactament per explicar això, no? Que la química no era dolenta, que era una ciència que volia aprendre més sobre el nostre entorn, sobre la natura, i que si sabem més sobre el nostre entorn també el sabrem respectar més i tindrem una admiració. I això em va portar, després a la universitat, a fer recerca i fer ensenyança i fer recerca de l'ensenyança en aquesta àrea, no? El voler fer participar i fer conèixer la gent el que era el nostre entorn. I això va ser una miqueta la meva àrea de recerca, no? O sigui, després va posar de moda, eh? Jo el vaig començar una miqueta abans que es posés de moda, però quan es va posar de moda em vaig adonar que sí que és veritat, que la humanitat té d'anar cap a aquest camí, sabe? Coneixement de la natura, eh? I la natura també som nosaltres, la naturalesa humana. I això és el que em va... una de les coses que em va passar en l'ensenyament, molt, molt engrescadora, molt maca, va ser una vegada que no feia gaire que estava a la Politècnica, i jo donava primer, química de primer, per enginyers industrials, i vaig trobar-me dues alumnes al cap d'un parell d'anys que jo els havia donat classes a primer i estaven a segon o tercer, i em els va trobar pels passadís i els vaig preguntar com els anaven les coses i tal. I em van dir una cosa que sempre m'he recordat, perquè és la més gran halago que m'han fet a la meva vida, no? Van dir, diu, ens ha agradat molt les seves classes de primer perquè ens va ensenyar a pensar. I penso que això és el que tenim que fer. O sigui, el ser humà és el ser pensante en la natura, en l'univers. Aleshores, tenim que ensenyar a pensar aquest ser humà, perquè si pensem, ens trobarem amb la veritat, que és el més gros i el més gran que hi ha, no?
Com l'ha ajudat la seva recerca, el seu estudi, la seva investigació? Com li ha ajudat el punt de la fe?
Bé, veiem, la fe ve de Déu, no? És un do de Déu, no? Però la natura també ve de Déu, perquè és el seu creador. Aleshores, no hi ha cap contradicció entre fe i ciència, no? I si realment som honestos, els recercaires, doncs ho trobem. I hi ha molts recercaires. No és veritat que els recercaires siguin ateus, no és veritat. Hi ha molts recercaires creients i molts recercaires que, siguin agnòstics, han arribat a la fe a través de la ciència.
En aquest moment, dintre de l'àmbit del seu camp cognoscitiu, quin és els elements que s'estan, doncs, posant amb més interès a la recerca? A quin punt està la recerca en aquest moment?
Bé, la recerca està corrent moltíssim. Hi ha una velocitat tremenda, exponencial, en l'avanç de la recerca i en l'avanç del coneixement de la natura, a pesar de que coneixem molt poc. L'altre dia vaig estar, bueno, l'altre dia, abans de vacances, vaig estar en unes jornades sobre cosmologia que va organitzar l'Ajuntament de Terrassa, conjunt de la universitat, i varen invitar a uns investigadors molt bons en aquest àmbit, de l'àmbit de la cosmologia, i un d'ells va dir que del cosmos en coneixem aproximadament un 1 o 2%. Tot el que més és desconegut. O sigui que hi ha molta teca a fer pels recercaires. No? Jo penso que hi ha dos àmbits que s'han disparat moltíssim. Un és el de la biotecnologia mèdica, o la biogenètica, podríem dir, i després el camp de la informàtica, la robòtica, o podríem dir, perquè fos més assequible, la intel·ligència artificial, no? Aleshores, això, com tots els descobriments científics que s'han fet al llarg de la història, des de, inclús el descobriment del foc, han sigut una miqueta mitificats, no?, per la humanitat. No? O sigui, que quan se descobreix alguna cosa, llavors allò és una cosa mítica, una cosa que ens portarà. Això doncs, es va veure a finals del segle XIX, principis del segle XX, que... La ciència es tenia que alliberar de totes les esclavituds que hi havia, de totes les negacions que hi havia, no? Però la ciència és neutra, no? I llavors depèn del ser humà. La ciència en mans d'un bon ser humà és bona, però la ciència en mans d'un mal ser humà és dolenta. I això es veu en les dues guerres mundials, no? O sigui, els grans avanços científics varen servir per que hi hagués més moltardat, més agressivitat, més eficàcia agressiva en aquestes dues guerres mundials. O sigui que això és tremendo, perquè el que tenim que fer és fer el ser humà, o que siguem tots més bons, no? Perquè aconseguir que aquestes ciències que s'estan desenvolupant amb aquestes velocitats pues no arribin a destruir la humanitat i destruir el món i l'univers que coneixem, no? Llavors aquestes ciències, pues, la biogenètica, és molt bona perquè s'estan fent avanços molt grans per conèixer enfermetats hereditàries que poden ser tractades, com aquell qui diu, en el fetus mateix, no? O tractades a nivell molecular, no? O celular. I després la intel·ligència artificial pues, ens ajudarà moltíssim, sobretot en coses feixugues que té de fer el ser humà, no? I hi ha molts robots amb intel·ligència artificial. I aleshores això no és dolent. El que passa que el que està clar és que no podem dir, com que ja coneixem la biogenètica o ja podem conèixer a cada gen, no és veritat, o sigui, investiguem per això, no? Cada gen, l'enfermedat que pot portar, i en la intel·ligència artificial pues, ja aconseguim pues, que els robots pensin i aprenguin, no? Que és veritat, hi ha robots que aprenen i que, entre cometes, pensen, no? Pues, que aconseguirem fer una altra humanitat. No som déus, i això ho tenim que tenir. O sigui, jo penso que el primer pecat de la humanitat va ser la soberbia, i possiblement serà l'últim, també.
Molta gent parla de que és obvi que els canvis, doncs, alhora necessiten doncs, ser també digerits i a la vegada que digerits ser contemplat des de diferents àmbits. Com veu tot el camp interdisciplinar per afrontar els problemes que tenim?
És absolutament necessari. És el camp interdisciplinar en aquests moments. O sigui, a l'edat, al Renaixement, podia haver-hi un savi, com era pues, Miguel Ángel o era Leonardo da Vinci, que podien dominar diferents matèries de la ciència. Avui en dia no. La ciència s'ha concretat tant, s'ha, podríem dir, objectivitzat tant en un punt que tenen que haver-hi científics de molts àmbits que col·laborin per aconseguir que la ciència no trepitgi, o millor dir, no és que no trepitgi, sinó que sigui bona per tots els àmbits de la humanitat, no? O sigui, una ciència que valgui per tot, no? I això es té de fer en col·laboració, i això també ens porta a una espècie de solidaritat de la ciència, no? Que també és difícil, no? Perquè la ciència, pues, els científics una miqueta de vegades són un coto cerrado, no? O sigui, la seva ciència no volen participar-la, encara que avui en dia és bastant difícil perquè la fúria de publicació fa que els científics, quan han descobert qualsevol cosa, pues la vulguin ja publicar, i allò ja és públic, no? O sigui que realment una cosa contradiu a l'altra, però sí que, que és veritat que la interdisciplinaritat en aquests moments és absolutament indispensable perquè la ciència sigui bona per la humanitat.
Vostè, a la vegada, com he dit al principi, doncs procura que aquest carisma que li ha donat tants anys de docència, l'apliqueu a que el Fidel, doncs, davant dels temes més centrals de la vida, doncs en pugui trobar uns eixos vertebradors i bons. Per tant, vol dir que darrerament hem tingut uns sants pares que han estat bons pedagogs. Molt diferents, però molt bons pedagogs. I estaria vostè d'acord amb això, d'una pedagogia sàvia per part dels darrers sants pares que hem tingut?
Per suposat, o sigui, han sigut savis, han sigut savis. Des de Pau VI, o jo inclús diria des de Joan XXIII, els papes que hem tingut han sigut una benedicció del cel. O sigui que Pau VI té encícliques i escrits meravellosos. Després Joan Pau II, Joan Pau I, gairebé no el vam poder conèixer. Però Joan Pau II va escriure i escriure i escriure i les seves encícliques no han passat. O sigui, es poden tornar a llegir i tornar a llegir i es treuen moltíssimes coses. I els seus missatges dels dimecres són també que estan recollits, es poden trobar en el Vaticà en va. Són una meravella. I, per suposat, Benet XVI és un savi, és un savi, però encara és viu, no? És un savi. I el papa Francesc és un pastor. És un pastor que ha aglutinat tota aquesta saviesa i la dona al poble amb allò que deia Nostre Senyor, no? O sigui, que és el bon administrador que sap donar en cada moment la cosa necessària al poble. I per això he tingut que donar moltes gràcies a Déu. Realment hem tingut uns papes que bueno, pues a l'Esperit Sant es nota que bufa.
I llavors, com es fa compatible una cosa que la jubilació i com una persona que està jubilada continua tenint una inquietud per la recerca? Com es compagina aquest temps de jubilació i el temps de recerca?
Bé, el temps de jubilació té com dos perills, no? O un perill i l'altre és un perill que no és perill però que pots arribar-ho a ser, no? O sigui, és l'apoltronament, és com l'atleta que després d'uns anys de dedicació a l'atletisme molt fort per les competicions, ja no competeix més, deixa l'atletisme i deixa qualsevol activitat física. Aleshores, aquesta persona realment es posa malalta. Es posa malalta, o sigui, no es pot parar. Un atleta que ha viscut anys fent de competició, ara parar d'una manera paulatina, i jo li diria que no ha de parar mai, sinó que té de ralentir, té d'ajustar-se a les seves condicions físiques, però que mai pot deixar de l'activitat física. I una persona, o sigui, jo penso que el ser humà té com tres dimensions, no? La física, la intel·lectual i l'espiritual. Aleshores, aquestes tres dimensions són tres dimensions que es tenen que cultivar sempre, tota la vida. Lògicament, la física es té d'anar graduant segons l'edat que un té, perquè el cos, pues, com tota matèria, pues, té desgast, no? Tota la matèria té un desgast. L'intel·lecte també té un desgast, perquè depèn del cervell, però també has d'anar cultivant, perquè a més, el que passa en el cervell o en l'intel·lecte és que anem acumulant coneixements, i aquests coneixements que anem acumulant de vegades ens poden omplir el disc dur de la nostra intel·ligència. Però tenim també que saber-lo regular, però no deixar-lo, com en el cas de l'esforç físic o de l'activitat física, deixar-lo de cop. Es té d'anar regulant, potser fent, com jo he intentat fer, pues, dedicar-me a àrees que no havia pogut aprofundir en la meva època de persona en actiu, de recerca en ciències, no? I d'ensenyament universitari en ciències. I després hi ha la faceta espiritual. Aquesta és el contrari, no? Com que és espiritual, resulta que sempre podem créixer i sempre es podem exigir més. I aquesta faceta espiritual és la que mai pot parar i no mai pot parar d'intensitat. Al contrari, té d'augmentar la intensitat quan més el temps passa, no? Perquè vol dir que arribem a la meta, no? I tenim que tenir, omplir el vas del tot.
El programa sempre radiofònic vol fer entrar la conversa, doncs, a la quotidianitat, a la companyia dels nostres oients, però el rellotge és contundent. Sempre acostumo a acabar, perquè la gent sàpiga, doncs hem parlat amb Magda Calafell. Ell és el que jo en diria una austeritat profunda i un tenir cura de tot. i tenir cura tant en la paraula com en el rigor del que pensa, com en el rigor del que comunica. I fer-ho tot des d'una elegància, el que jo diria l'elegància de l'esperit. I, per tant, les paraules, la seva manera de ser, la seva manera d'estar, la seva manera de comunicar, tenen aquest comú denominador, una elegància que neix de l'esperit. Moltes gràcies i que, doncs, la recerca vagi endavant.
Moltes gràcies, mossèn.
Mar de Galilea. El ressò de la setmana. Amb aquest tema de lo nou i de lo antic, estava preocupat aquests dies perquè, per WhatsApp, per exemple, per Twitter, doncs certament hi ha com un atreviment excessiu a les paraules i em fa l'efecte de que les xarxes intoxiquen i les xarxes, doncs, espatllen molt el que és, doncs, aquest encontre entre les persones, aquest debat entre les persones, aquest mirar junts les coses, confrontar, debatre. Certament les xarxes han embrutat i han embrutat moltíssim, doncs, aquest dia. I amb aquestes, doncs, que estava com molt aixafat, com molt trist, al veure tanta cloaca en les xarxes. Però un bon amic va redimir la cosa i em va deixar fullejar un llibre, doncs, que parla dels molts twitters que ha fet el Sant Pare, immensos. I penseu que, doncs, les xarxes utilitzades pel Sant Pare, doncs, l'estan connectant amb milions i milions de persones, amb unes quantitats que podríem dir que són del tot impactants. I ell, en aquest llibre, n'ha recollit 500. I aquests twitters, doncs, són sorprenents. I els ha proposat per tornar-los a llegir. I els ha proposat per trobar com píldores espirituals, píldores per mantenir-nos vius a l'esperança, píldores per refer-nos. I no solament això, sinó que en la conversa, doncs, es va atrevir també a dir, home, d'alguna manera podríem dir que hi ha frases bíbliques que tenen els caràcters molt petits, quasi per deixar fins i tot temps perquè el Twitter sigui més gran. Aquestes frases petites, aquestes frases que tenen pocs caràcters, si tenen la força de l'esperit i tenen la llum de la saviesa, ens poden fer molt de bé. I això va fer que, sí, certament em pogués redimir una miqueta, o potser del tot. I és veritat allò que sempre passa. Quan bé es pot fer amb aquelles coses noves que tenim a les mans i quan mal es pot fer amb aquelles coses, doncs, que mal us en fem d'elles. De tota manera, abans de contestar en Twitter o abans d'enviar-ne un, abans de posar en el WhatsApp, allò que d'entrada voldries dir, sempre cal, allò que ens deien les àvies, comptar fins a 100. Doncs bé, amic, que aquesta petita meditació us serveixi per tenir molta cura del vostre WhatsApp i molta cura del vostre Twitter. Aprofitar, que és una bona eina, però compte. I sobretot no entrar en les provocacions. Hi ha molts dies que sents que d'un tema de sobte t'han entrat 226 intervencions. Te les mires i dius, quina llàstima que tinguem un vol tan baix. Per això torno a recomanar aquest llibre que ens recorda, amb el nom de Píldores, doncs ens recorda aquestes intervencions genials del Sant Pare. Té aquest carisma, té la força de la paraula, i la força de la paraula senzilla que captiva la persona, l'allibera i el fa sentir molt, però molt a gust, i l'entronca amb el sabor més profund de l'Evangeli. Que com el Sant Pare, doncs, sapiguem fer un bon ús d'aquestes eines que són eines d'evangelització. I això entronca amb el que opinava el nostre bisbe, entre harmonitzar l'antic i el nou. Adéu-siau, que tornarem a remar.